Òscar Guayabero, molt bona tarda.
Bona tarda.
Com estem?
Molt bé, aquí
bé,
estem.
Avui, escolta, l'objecte de què parlem no ens cal anar-lo a buscar gaire lluny. Bé, de fet, no és gaire comú als restaurants, però sí diria a les redaccions, a les oficines, bé, allà on hi treballi gent, eh?
Sí, tant. Bueno, avui parlarem d'allò que vam prometre ja, eh?
Sí.
Parlarem de Cantimplores.
I ja tenim això ben assegut a la taula del restaurant Caníbal, Òscar Guayabero. D'aquí anem devorant tot el que sap sobre el disseny dels objectes que envolten l'acte de menjar, que són molts, sempre ho diem. I vam dir, com deia ara l'Òscar, lo prometido es deuda, que avui parlàvem de cantimplores i aquí les tenim. Veig que tu portes la teva i, a més, sempre portes la teva. Que quan et dic, Òscar, vols aigua, te n'oferim? No. Sempre porto la meva cantimplora.
Sí, ja fa temps que ho faig, de portar sempre la meva ampolleta d'aigua.
Sí, jo també tinc la meva. Val a dir que aquí a la ràdio teníem ampolles de plàstic, que ara hem substituït per unes fonts d'aigua que anem plenant amb gots, però cadascú, si et passeges per la redacció, ho veuràs, porta la seva cantimplora. Per cert, això del nom de cantimplora, ara m'ho deies abans de començar, que té l'origen del nom és català i és molt bonic, eh?
És molt poètic.
A veure, va.
La cantimplora és allò que canta i plora. És a dir, que quan l'aboques, l'aigua fa un soroll que pot abocar amb una música, amb un cant, però també a plorar.
Oh.
I d'aquí li ve el nom, que fins i tot en castellà també s'utilitza igualment cantimplora, però és origen en català.
És origen català. Cantimplora, canta i plora. És, bueno, meravellós, molt bonic. I ara em sembla, Òscar, que cada vegada veiem més cantimplores. Una mica per aquest tema mediambiental d'intentar defugir, no?, del plàstic el més que puguem, però bé, això em sembla que és més antic que la roda, eh?
Sí. Bueno, la idea és defugir dels envasos de plàstic d'un sol ús. Això és l'ideal, perquè hi ha envasos de plàstic que sí que tenen sentit que sigui així, però perquè l'utilitzem moltes vegades, no?
Uh-huh.
Doncs sí, això de la cantimplora ve de molt lluny. Mira, de fet, les primeres tenen milers d'anys i sembla que algunes de les primeres estaven fetes en carbasses. Se'ls feia un forat, se'ls buidava, diguéssim, el contingut, i després s'assecaven a la vora del foc per curar-les, diguéssim, i llavors amb un tap de suro o amb un tros de fusta es tapava la sortida de l'aigua. La típica, que és aquella com una guitarra, eh? Aquella
que té una forma, com que té cintureta, la carbassa,
exacte,
que té
exacte.
Una s'estreta.
De fet, diuen que l'ampolla de Coca-Cola es va inspirar amb aquesta carbassa.
Ah, mira.
I és una espècie concreta de carbassa que es diu la Genaria cicerària, nom així en llatí, òbviament, i va ser una de les primeres plantes cultivades, allò, domesticades, i sobretot per això, per amagatzemar no només aigua, sinó també, per exemple, gra, llegums, aquest tipus de coses, no?
Uh-huh.
I l'origen segurament és africà, apareix en excavacions datades fins i tot a 12.000 anys abans de Crist, o sigui que Déu-n'hi-do, i es presumeix que va ser transportada en el curs de les migracions humanes per tot el món. És a dir, que l'expansió d'aquesta carbassa va unida a l'expansió de la humanitat des d'Àfrica fins arreu del món.
És a dir, els nostres avantpassats ja pensaven en com transportar l'aigua que bevien, eh?
Bueno, era important, perquè si tu feies una travessa, no sempre tenies un riu a prop, i per tant, doncs era important poder portar aigua a sobre.
La primera cantimplora, que quedi clar, era una carbassa. Ara, de cantimplores fetes amb carbassa, em sembla, n'has intentat buscar i no te n'ha sortit, eh?
N'hi ha, nen.
Trobar,
hi ha alguns artesans que estan recuperant la idea de la carbassa com a cantimplora, però és més com un objecte decoratiu que com altra cosa.
Sí, sí. Home, les botes de cuir, per exemple, que aquestes sí que les trobem més sovint, i aquestes també venen de lluny.
Sí, el que passa és que les botes de cuir per l'aigua, concretament, tenen un problema, que és que sovint es fan malbé. L'aigua es podreix i també la bota. Val? I a més solen comunicar el gust de la pell a dins del cuir. Per això també es van començar a fer-ne de fang. Sobretot a Mesopotàmia o posteriorment. Els soldats romans, per exemple, sempre portaven una cantimplora a sobre que era d'una argila cuita molt forta, però també tenia el problema del gust. Així que per evitar-ho van començar a posar una llavor d'anís.
A dins de la de fang.
Sí. Tu no sé si és allò del càntic, que és un invent meravellós, algun dia en podríem parlar.
Sí.
Doncs saps que quan diuen s'ha de curar el càntic, se li posa un rellotge violinet d'anís. Mm-hmm. Doncs suposo que la cosa ve per aquí. Mm-hmm. És per treure el gust de la terra, de l'aigua que està continguda.
Exacte. És a dir, tenim carbassa, tenim cuir, tenim fang...
Vidre. Mm. Vidre era el següent material, i era un material que preservava molt bé les propietats de la beguda. Habitualment es portaven amb uns cistells de vímet o eren cobertes amb tela.
Clar, per allò que no es trenqui, no?
Clar.
Llavors aquesta tenia aquest perill.
Es tancaven amb taps de suro, també, però això, tenia una gran fragilitat i, per tant, fins que no es van descobrir els vidres d'alta resistència, era una tintura que es feia servir relativament poc.
I, per últim, que ara aquestes sí que les veiem molt sovint, on tenim records, eh? Acer inoxidable seria, no?
Sí, bueno, primer eren d'alumini i després van anar substituint per acer inoxidable. Entre els dissenys de mitjans del segle XX, a partir dels anys 50-60, van proliferar moltíssim aquestes cantimplores de metall. Que
quina diferència hi ha entre l'alumini i l'acer inoxidable a nivell de material, eh?
Doncs, entre altres coses, que l'acer inoxidable no s'oxida, per això és inoxidable, òbviament, sí. I l'alumini tampoc, però l'alumini té transferència de gust a vegades. Per exemple, per cuinar no és bo, perquè transfereix part dels minerals de l'alumini a la cuina quan està. I, en canvi, l'acer inoxidable no té aquest problema, no?
I a l'aigua també li passaria, llavors, que si és d'alumini trobaríem una mica de regust, pot ser?
Més que de regust és això, que l'alumini amb el temps es va fent allò que li deien l'aluminosis.
Sí,
val?
Sí.
És un procés químic bastant més complex, eh? Mm. No passa a les cantimplores, però una cosa similar podria arribar a passar i, per tant, doncs no és desitjable. I llavors la idea d'aquestes cantimplores de metall, que eren molt més pràctiques, perquè si es queien doncs no es trencaven i tal, tot i així s'abunyegaven i llavors alguns que tenien poros i tal, llavors se les forraven d'un feltre verd. Tu ets algú que te'n recordes quan anaves d'excursió, eh?
Quins records, sí, les típiques cantimplores d'alumini folrades de feltre que portaven exactament de colònies de càmping i que semblaven no molt resistents, no ultra resistents. De fet, algun que segur que en deu tenir alguna.
Segur. I de fet, algunes portaven a sota com un bol que servia per menjar sopa o per prendre l'aigua directament i que feien que encara fossin més resistents per la part del cul de la cantimplora, que és el que més patia amb els cops i aquestes coses, no?
I ara, Òscar, bé, és que en tenim de mil formes i colors, només cal que ens passegem per botigues de tota mena. De fet, botigues a vegades de coses de la llar, de tota mena de materials. Jo n'he fet aquí, ara després ho penjarem a les xarxes, un recull d'una mica d'algunes de les que hem trobat en la redacció, perquè cadascú té la seva i penses, déu-n'hi-do, l'oferta deu ser molt àmplia, perquè no n'hi ha cap de repetida, sí o no?
Sí, sí.
Què és el que guanya ara mateix a nivell de disseny amb el tema de la cantimplora?
Bueno, clar, evidentment això que deies, no? El tema de no utilitzar envasos d'un sol ús és el que provoca que la gent comenci a portar les seves cantimplores. Hi ha un boom, eh? Vas a aquestes botigues de gadgets que hi ha por ahí i n'hi ha de tota mena. Es fan servir molt unes de plàstic, especialment de polilité o de policarbonat, que són dos plàstics que tenen una bona resistència, diguéssim, als líquids.
De meva és així, mira.
Sí.
Plàstic d'aquest dur, eh?
Generalment són materials molt lleugers, a més són reciclables, vull dir que està bé, i el bo és que són molt fiables davant de fuites, i fins i tot quan cauen, doncs no acostumen a trencar-se, no? Què és l'únic que hem d'evitar? Doncs tenir-les al sol durant allò, que la poses al costat del cotxe, a la part de darrere, i està tot el dia que tu estàs a la platja, està allà. Perquè el plàstic, quan li dona el sol durant molta estona, i quan es calenta durant molta estona, sí que pot tenir algun tipus de transferència de partícules amb el líquid que el conté. Però tret d'això, la veritat és que funciona molt bé.
O sigui, la meva al sol no la poso. Aquí dins de la redacció sí que problema, però si me'n vaig a camp...
A veure, si està un moment no passa res, però si te'n vas allà tot un dia i el deixes al sol, no, doncs no, la cosa no funciona.
Sí, la teva és més mona, eh? La teva
és de vidre.
La teva és de vidre i té una bosseta.
Està forrada amb neoprè. És una cosa que últimament es fa molt perquè per protegir, i a més, teòricament, aguanta una mica la frescor o l'escalfor que hi ha dins, no? Que, de fet, hi ha bastants... cantimplores que comencen a incorporar termos, diguéssim, que comencen a incorporar aquesta possibilitat de calentar-la, no?
Mm-hmm. I n'he vist, perdó, també de silicona, folrades de silicona.
Sí.
Potser també tenen aquesta funció una mica d'aguantar la temperatura.
Sí, la silicona jo no sóc molt amant perquè és difícil de reciclar, però és veritat que funcionen bé i que la silicona aguanta bastant bé els cops, o sigui que també és una bona manera de protegir-ho.
Mm-hmm. Ara pensava aquí que sempre parlem d'aquest disseny pràctic que ha de ser útil, perquè aquesta és la funció, eh? No sé com hauria de ser la cantimplora perfecta, o si és que l'has trobat a nivell de, no sé, hauria de ser pràctica, per exemple, d'emplenar, d'obrir, de transportar, de beure, no? Que el beure fos allò natural, no?
Sí, hi ha de tota mena, eh? Hi ha algunes, per exemple, tu tens una aquí que té com un broc, diguéssim, sí, més petitet, com per beure més còmodament. Sí. Si no, a vegades les que són molt amples, doncs, pots allò regalimar quan estiguis bevent, no? Jo crec que l'ideal, bàsicament, primer que ens agradi, òbviament, però després que tingui un bon tap, això és bàsic,
que
no surti l'aigua, i després si pot tenir algun estri doncs, per enganxar-la, un petit moscató o qualsevol cosa, perquè es pugui enganxar, això sempre funciona millor.
Mm-hmm. No sé si s'han de netejar, perquè aquí les anem emplenant i
mira,
el refil,
netejar,
però...
Sí, es poden netejar el rentavaixelles directament. S'ha d'anar en compte simplement que no quedin restes de sabó, és a dir, escórrer-les bé, que estiguin ben seques, abans de tornar-les a fer servir. Mm-hmm. I si són metàl·liques, fins i tot no cal ni netejar-les massa. Només amb, potser el broc de tant en tant amb un drap humit, però que queden les restes del beure, però res més.
Mm-hmm. I després això, bueno, ja donaria per un altre dia. Mira, t'he portat la meva, que jo em faig el cafè al matí, llavors me'l poso aquí amb una... No sé si li podríem dir... No, això és un termo, evidentment, no? Una cantimplora que té aquesta funció extra de mantenir l'escalfor, no? Que això ja seria una altra cosa, però, escolta, em costa molt de trobar-ne que més de mitja hora hi ha res, eh? Se'm refreda. No sé si és un error del disseny, això.
Mira, segurament. Hi ha de molts tipus i cada cop són millors, eh? Però jo... Consejo de amigo.
A veure, va.
Si vols conèixer el millor termo per portar aigua calenta, per pregunta-li a algun conegut que tinguis, algun amic o amiga d'Argentina o de Xile.
Llàstima, no en tinc cap.
Per què? Perquè ells utilitzen l'aigua calenta per fer-se el mate.
Ah,
i són
correcte,
uns professionals.
Sí.
Són uns professionals. Ells saben perfectament quins són els millors termos per portar a sobre i que l'aigua no s'ha refredi per poder-se fer el mate. Uh-huh. Els millors sempre són aquelles que tenen un doble recipient i que estan aïllats entre un i l'altre.
O sigui, dos capes?
De fet, és una ampolla entre una altra. La de fora és de d'alumini o de plàstic, i la de dins acostuma a ser de vidre d'alta resistència, que a més és refractant, per tant, que aguanta molt bé l'escalfor. I entre les dues superfícies, o hi ha aire o hi ha un material aïllant. Aquestes són les que funcionen millor.
Mm-hmm. Bé, fantàstic. Jo em quedo amb la meva. Ja sé que no me l'he d'emportar de càmping, però bé, m'agrada. Li tinc que estimar. Per cert, Òscar, abans que marxis, he llegit un article teu interessantíssim sobre una exposició que es fa aquests dies al Museu del Disseny de Barcelona, que tracta sobre, pel que he llegit, es veu que és un senyor que li hauríem de fer reverències, no? És un dissenyador que es diu Víctor Papanek, que és austríac, encara que va viure, no?, als Estats Units,
sí,
majoritàriament, és recomanable l'exposició, encara que no t'hi dediquis a això del disseny. Què ens ensenyava el senyor Papanek?
Totalment. Mira, el Papanek és un dels millors pensadors de quin és el paper social que ha de tenir el disseny en el segle XX. Ell fa ja aquesta exposició al Museu del Disseny, jo estic portant les activitats paral·leles. Just ahir vam fer un cinefòrum, el divendres vam fer un cinefòrum sobre una pel·lícula que es diu The Mind, de Tomorrow, és un documental sobre el futur, i la idea és a veure com el disseny pot ajudar en aquesta època que estem de transició ecològica a la societat en general. És a dir, no creure'ns que som els salvadors del món, sinó posar-nos al servei de coses que ja estan passant i que estan millorant o estan intentant millorar la situació de la que estem, no?
Uh-huh.
I el Papanek és un pioner en aquest sentit, és un tio molt interessant. L'exposició està bé, es veu bé, és fàcil. És una exposició que dic jo com una ceba, té moltes capes, i
sí,
si la pots veure lleugerament, i si t'interessa sempre vas trobant material com per anar-hi entrant. O sigui que és molt recomanable.
Uh-huh. Em sembla que deia... recordo el teu article, deies que el senyor Papanek deia que el disseny havia de ser per tothom, havia de ser sostenible, havia de ser col·laboratiu i havia de ser obert, que són conceptes que hem anat repetint en aquesta secció des de sempre que la fem, és a dir, recordant aquestes coses bàsiques del disseny. Si us interessa, em sembla que fins al 2 de febrer,
sí.
Mira, que és el dia del meu aniversari, teniu temps per visitar-la.
Era un tio molt radical. Comença el seu llibre, un seu llibre més important, que és Disseny pel món real, dient no hi ha pitjor professió que la del dissenyador, potser només la del publicitari.
Ah, imagina com
anem de fort. No, bueno, perquè ell volia redibuixar. De fet, li va costar que el van fer fora de l'Associació de Dissenyadors dels Estats Units, directament.
Sí. És bona professió, Òscar Guayabero, ser dissenyador, no?
Jo crec que és bona professió si tens clar quin és el teu paper dins de la societat. Si el que vols és vendre coses que la gent no necessita, doncs cadascú faci el que vulgui.
Bueno, al restaurant Caníbal fas el teu paper extraordinàriament bé i nosaltres en necessitem, així que no deixis de dedicar-t'hi. Moltes gràcies un cop més per explicar-nos coses sobre el disseny. Feu servir cantimplores, que són ecològiques i boniques. I ens veiem d'aquí un mes que, alerta, serà gairebé Nadal. I hauríem de recuperar allò del tema regals i cuina,
sí,
que tant de joc dona, eh?
Me'n recordo.
Vinga, ho recuperarem. Gràcies, Òscar.